Hola, molt bona tarda, benvinguts a Brossa Blanca, un programa anticapitalista i presumptament d'humor. Sobretot si ve la fiscalia, que sàpiguen que presumptament fem humor, que no ens acusin mai d'això. Aquest programa és el típic programa que escoltaria la gent de la CUP si realment fossin anticapitalistes. Avui estic amb Xavi.
Hola, bon dia, companys.
I amb Gorka.
Molt bona tarda.
I tenim la sort de contactar amb Coqui Gassiot de la IAC, la Intersindical, perquè ens expliqui una mica la manifestació que ells i altres entitats convoquen aquest dissabte a les 6 de la tarda en contra de la pujada abusiva dels preus de la llum. Coqui, bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé.
Bueno, per lo que m'has explicat abans, no també, és que és, intentem fer humor, tio, que vagis al dentista és molt bo.
Ostres!
Què, bueno, què et
sí,
fa més mal?
No pensava que sortís a l'antena, però no sé si m'interessa massa. Però quan ja tenim una edat, doncs passa el que passa. Ja saps el que diuen, no? L'edat dels metalls.
Sí, sí. Jo tinc uns quants metalls a la boca, vull dir, no ets l'únic.
Sí, plata els cabells, or a les dents i ploma els cascabells.
Jo encara no arribo tant, estic amb 2 de 3. Així que de moment anem bé. El que t'anava a preguntar és què et fa més mal, vull dir, el dentista d'aquesta tarda o la pujada de la llum de cada dia, que tenim notícies de rècord rere rècord rere rècord i cada vegada tenim un preu més abusiu.
Bueno, una cosa és el mal i l'altra és la ràbia, però si realment hi ha una cosa que fa ràbia és aquesta pujada de la llum, que és una cosa que té una base especulativa brutal, no? I aleshores ja no és ràbia, sinó que és una gran indignació, perquè a més és un problema que es carrega sobre les economies familiars més febles. O sigui que qui en surt més perjudicat és la gent que ja està amb problemes econòmics. És molt desagradable.
Vale. Em podries explicar una mica com ha sorgit aquesta manifestació? Perquè estem veient que s'està fent bastant rebombori i que pot ser una manifestació, pues, esperem i desitgem totes, bastant massiva. Així que si ens expliques una mica pues, d'on ha sorgit la idea, qui la promou, estaria molt bé saber-ho.
Bueno, realment, qui promou la manifestació o tota la jornada de mobilització són les assemblees d'habitatge, no? I ja suposo que tota la gent que, diguéssim, que esteu dins del món de l'esquerra alternativa i que coneixem com funciona tot això, doncs podríem dir que hi ha molts nuclis d'organitzacions que la gent s'organitza i després es va agrupant en plataformes, assemblees, amb unes estructures que continuen sent assembleàries, podríem dir que tenen un sistema de representació piramidal, no? I al final, doncs, el que s'ha decidit des d'aquestes assemblees és tirar endavant la proposta d'aquesta mobilització i amb el suport i el seguiment del sindicalisme alternatiu, o un sindicalisme alternatiu que en aquests moments jo penso que ha fet una cosa bona, que de tant en tant està bé que el sindicalisme alternatiu fem una cosa bona, que és ajuntar-nos una miqueta dins del que es diu la taula sindical de Catalunya, que precisament va ser la que va organitzar la manifestació de fa pocs dies amb el tema dels interins i tot això. Talla'm una mica, eh?
La del 20... la manifestació el 28 d'octubre.
Ah, exacte.
Sí, sí, estem assabentats. Si tinguéssim programa, doncs t'haguéssim tornat a trucar perquè ens ho expliquessis, però encara no havíem nascut, som nous. Ets el primer convidat que tenim, Coqui.
Benvinguts al món.
Moltes gràcies.
A més, una mica més de mesura no farà mal.
Espera, donem pas a en Xavi, que crec que et vol dir una cosa.
Bueno, moltes gràcies.
Potser ser el primer és un privilegi o és una lacra, no? Això mai se sap. Sí que després tinc algun dubte. Ja...
Pues si vols, endavant, Xavi.
Endavant, val. Doncs... el meu dubte, si mateix, així com un neofit que no sap res del mercat de l'electricitat a Espanya o a Europa, si m'apures, aquest tema de les subhastes energètiques i que el cost de l'energia es reguli en funció del preu més car contractat, aquí Campió se li ha corregut aquesta invenció per treure els diners a la població? Perquè no ho entenc. O sigui, és com si ho agafessis amb el transport públic, no? I et cobressin per un bus com si fos per un avió, el mateix que et cobrarien per un avió. Vull dir, seria el mateix símil, no?
Sí, sí, però jo la resposta que donaré és potser molt senzilla. On acaben els grans presidents de governs i les portes giratòries, etc. On estan?
Home, doncs acaben la deixant carrer segur que no.
Els consells de direcció de les grans empreses elèctriques, això està tot dit.
És aquest que se maneja, no? Que tenen,
És un gran moviment especulatiu, jo diria fins i tot una gran estafa que, a més, s'amaga darrere de tot el tema de la crisi climàtica quan hi ha un gran esforç per aconseguir, diguéssim, renunciar a el que serien les energies brutes contaminants, que això també hi ha un punt de falsedat amb això, i s'aposta per les elèctriques. És en aquest moment en què s'aposta per les elèctriques que es dispara la llum de les elèctriques. Casual? No, especulació.
Perquè jo, per exemple, recordo que quan hi havia el govern d'Aznar, l'Aznar sí que va fer molts trapitxeos, crec que tenim aquest problema per poder parlar així. Així que...
Sento una miqueta de fluix. Si em podeu pujar el volum...
Sí, ara el nostre tècnic farà el possible per pujar-te el volum, encara que no sé si és possible. Així que ho intentem, però mira, el Martí m'està dient que no, així que ens sap molt greu, no podem pujar més el volum.
En un principi això, l'Aznar va ser el promotor de la liberalització de les energètiques, de les energies energètiques, el 1997. El que no entenc és que ho van fer, o sigui, van liberalitzar les empreses perquè no hi hagués un cost superior, o sigui, per estalviar diners al contribuent. I en realitat el que han fet amb aquesta liberalització és tot el contrari.
Bueno, a veure, és que el capitalisme sempre es ven com que és una bona idea. Després ja sabem que no. Però...
És una bona idea per treure calés, però no per pagar menys. Vull dir...
No, clar, però dic que el capitalisme a nosaltres ens ven que la liberalització, que el neoliberalisme... És com si fos bo per nosaltres, quan en realitat és absolutament el contrari del que diuen. I no et preocupis, Xavi, que després tindrem un debat, però ara tenim en Toqui perquè ens ajudi. Tu anaves a contestar alguna cosa d'això del que estàvem dient, de la pujada de llum que va fer l'Aznar, que va congelar preus mentre ella estava al govern per després liberalitzar el mercat i tot això, no?
Sí, bueno, suposo que en aquell moment l'Aznar encara no estava dins del Consell de Direcció de cap elèctrica, no?
No, però segur que tenia un peu dins. Vull dir,
sí, com el contracte del Messi, estaria firmant una servilleta.
Mira, amb això també us volia fer un comentari. Jo dic que amb això també és un tema que dins de la situació potser és petit, però crec que és paradigmàtic, que és el fet que la situació a l'àrea metropolitana és una, jo visc bastant lluny de l'àrea metropolitana, i aquí ens estem trobant, per exemple, amb el problema de que les centrals que tenim aquí energètiques no retornen de l'expoli que fan de la naturalesa, no reverteixen res en el territori, però és que, a més, totes aquestes centrals en molts casos tenen les llicències caducades i caldria que es nacionalitzessin i passessin a gestió pública. I és una cosa que això no està passant. És curiós, però molts partits de l'anomenada esquerra no ho estan recolzant i seria una gran necessitat una miqueta per tornar tot el que és una cosa tan important com és el control de l'energia, diguéssim, a mans públiques i que estiguessin gestionades directament, per dir-ho de la manera, des del poder polític de la gent.
Bueno, és que a països tan poc sospitosos d'anticapitalistes com Noruega i Suècia tenen les seves pròpies empreses públiques que fan competència amb les privades i així és una forma de regular el preu. Lo absolutament absurd és una mica aquest sistema capitalista d'amiguetes que tenim aquí a l'Estat.
Però en això jo també crec que hi ha una cosa que a vegades oblidem, que crec que ens hauríem de pensar també una miqueta a nivell geoestratègic, no? Qui té les matèries primes, qui les està utilitzant, ja em refereixo a això ara al tema energètic, i per què resulta que ara s'està apostant per energies netes quan, per dir-ho d'alguna manera, les energies que hem utilitzat fins ara venien, diguéssim, dels països menys desenvolupats, no? Clar, amb aquest tema de les energies, com a mínim, una entrada de divisa en els països menys desenvolupats. si això no va acompanyat, diguéssim, el pas de les energies netes amb una revolució social que realment millori la situació dels països no desenvolupats, la situació serà que encara més diferència i encara més, diguéssim, distància entre el que podríem dir que antigament s'anomenava el primer i el segon món, no? Aquesta és una mica el tercer món, no? Vull dir, aquesta és una mica de la situació, que cada vegada anem a unes situacions on les diferències són més grans, els rics són més rics i els pobres són més pobres, i fins i tot hi ha alguns pobres que ja no poden ser més pobres perquè ja no tenen res, no?
Bueno, ara no va fer un petit comentari, però el sistema capitalista, parlant en plata, va tan amb la polla fora que el nom, el sistema capitalista es diu sistema d'economia de mercat, i capitalisme era el nom que li donava la gent que li criticava. Vull dir, van tan sobrats que es poden donar un nom que el ridiculitza i encara seguir funcionant. Vull dir que és molt ridícul.
Perquè ja han fet una marca, no? El capitalisme.
Clar, al final és l'isme del capital. Lo important és el capital, no les persones, no el medi ambient, no el planeta en si, sinó l'important és el capital i el que tu puguis acumular.
Però no tant el que s'acumula com el que, com podríem dir, amb el que s'especula.
I el que s'expolia.
El problema més gran no és l'acumulació, sinó el gran nivell especulatiu que hi ha, que ara ja estem especulant absolutament amb tot, no? Estem especulant amb la collita de taronges de l'any 2030, estem especulant amb la salut, estem especulant amb les pensions de les persones que comencen a treballar i o que entren ara al mercat laboral. Vull dir, és uns nivells d'especulació brutals. I això, o sigui, a part de ser èticament dolent, és d'un risc increïble, no? Perquè pot acabar passant amb la gran crisi dels tulipans d'Holanda. No sé si coneixeu aquesta història.
Sí, sí. Bueno, jo la conec, però si la vols explicar perquè alguna gent de la nostra audiència la conegui, estarem encantats d'escoltar-te.
Bueno, doncs diguéssim que els llavors de tulipa van a començar, això estem parlant del segle XVIII, van començar a tenir un valor tan gran a dins del mercat que s'havien arribat a vendre llavors de tulipa per preus superiors a el que valia una casa gran i cara. Fins que va arribar un moment en què algú va dir, escolta, això, les llavors de tulipa és una tonteria, no val res. I de sobte va caure, diguéssim, tota l'economia, perquè tothom que havia especulat amb llavors de tulipa es van quedar amb les llavors de tulipa per les quals s'havien venut grans propietats i que no tenien cap valor en el mercat en aquest moment. Això és una miqueta la lliçó una mica que hem de prendre, que és que el valor de les coses ha de ser un criteri consensuat, no especulatiu, no sé si...
Que ha de tenir un tope, no?
No, mercado,
no pot pujar fins que...
Tampoc s'ha pujat per l'Ista, eh? Jo amb capitalismes...
Bueno, sí, al final és una mica la societat aquesta, capitalisme neoliberal amb la que estem vivint.
Aquí la gran qüestió és la gran evolució, si mirem des de la perspectiva històrica, podríem dir, hi havia un capitalisme de postguerra que funcionava d'una determinada manera, que era un capitalisme que actualment pràcticament es consideraria d'extrema esquerra, no? Amb una certa base socialdemòcrata i tal, i que en un moment determinat, sobretot en l'era Reagan, en què es comença a desmuntar la Unió Soviètica, es passa a un neocapitalisme d'un lliure mercadisme absolutament brutal, no? I això fa que tot el sistema d'estat del benestar, que més o menys s'havia creat a Europa, trontolli i es posi en una situació d'elevadíssim risc.
Bueno, això és el que va passar quan va caure la URSS, i ara que has parlat de Reagan, jo també afegiria Margaret Thatcher i uns anys més tard.
Sí, sí, el thatcherisme va molt lligat a això.
És que un dia hauríem de parlar només de Reagan, sí. Perquè com a personatge del capitalisme...
Thatcher també.
Bueno, és que podem també dedicar a parlar de tanta gent.
Però
sí, que ens ha fet mal.
Trets com en Reagan, Sí.
Jo com que no m'agrada parlar malament de ningú, diré que el Reagan era un gran actor.
Quin poc criteri, home.
No, a mi m'agrada. La subtilesa també està bé. per trencar genolls ja estic jo. Vull dir, si els convidants són subtils, és genial. Bueno, no et volem entretenir més, perquè sabem que tens una dolorosa missió a partir d'ara.
Sí, sí, que em faria més gràcia quedar-me aquí xerrant, però em sembla que hauré d'obrir la boca i callar durant una bona estona.
El que t'anava a dir, bueno, no et preocupis, que el dentista et preguntarà coses mentre tinguis la boca oberta i no puguis contestar. Així que tu prepara't respostes, per si de cas. No, el que t'anava a dir, ja parlant una mica seriosament, que serà difícil en aquest programa, és que estàs convidadíssim a venir en persona quan vulguis i bueno, no, a participar a la tertúlia i a explicar totes les lluites que teniu a través de la Intersindical i una mica pues, tots els projectes que tingueu i que ens poden interessar.
Doncs moltíssimes gràcies, us ho agraeixo molt. I escolta, totes les mesures sou benvingudes i em sento una mesura més com vosaltres.
Sí, ara, abans d'acabar, si no t'importa, ens podries fer una mica de promo de la Mani? Intentem que la Mani de dissabte a les 6 a la plaça Universitat sigui molt concorreguda. Sí, si tens 10 segons, ven-nos la moto,
però,
a saco.
Però hi ha unes coses que no sé si la sap tothom, que hi ha tota una sèrie de columnes que surten de diferents llocs de Barcelona i que s'aniran ajuntant. I això és àrea metropolitana, perquè també he de dir que fora de l'àrea metropolitana, a la plaça Imperial Tarraco, també hi ha convocatòria a Tarragona, per als que estiguin a prop de Tarragona, i o sigui que tothom que pugui, que vagi a les manifestacions, i si pot ser, que crec que s'ho passaran molt bé, que s'ajuntin a aquestes columnes que sortiran de diferents llocs, i escolta, endavant, no us llegiré tots els llocs perquè crec que es faria una mica llarg, però crec que serà xulo, serà divertit i que tindrà molt d'èxit.
Bueno, això esperem. Jo només recordar que la manifestació es diu Aturem l'estafa de la llum, el lema és Les nostres vides no són un negoci, i serà el dissabte 6 d'aquest mes de novembre a les 18 hores a la plaça Universitat, a part de totes les... com has dit això, que ara no em surt la paraula? Els punts que surten...
Columnes.
Les columnes.
Les columnes, gràcies.
Sí, les columnes. Més o menys a quarts de 5. Mira, Nou Barri, Sant Martí, Eixample, Gràcia, Vallcarca, Les Corts, Hospitalet, Barceloneta, Raval, de tot arreu, aniran sortint columnes que aniran confluint totes.
I del Carmel, que ja que estem aquí. Del Carmel,
el Carmel, suposo que sí, però bueno, Vallcarca, Carmel, són cosins
germans. Perfecte. Pues els del Carmel que vagin a la de Vallcarca. I l'últim que vull dir és que amb el hashtag La Llum és Nostra, tota la gent que estigui interessada pot compartir pues, les seves opinions i els seus actes de la manifestació o cercar informació per pues, anar el proper dissabte una mica més informades a manifestar-se. Pues, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i una abraçada a totes les mesures de Catalunya.
Una abraçada gegant a totes les brosses de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Coqui Gassiot, de la Intersindical. Esperem un dia veure't aquí, en persona.
Això espero. Una abraçada.
Vinga, adéu.
Adéu. Adéu.